És l'hora de mossegar la poma. Benvinguts al programa 284, a l'episodi 29 de la novena temporada. Instagràfic és un servei que permet imprimir les teves fotografies via WhatsApp. En parlem amb en Josep Sánchez, un dels seus fundadors. I com el nostre convidat, a més, és també o està també vinculat a la universitat, en aquest cas a la Pompeu Fabra, en temes de gestió estratègica, parlarem de l'evolució de l'educació superior, un tema que ja vàrem apuntar la setmana anterior, en la qual vàrem dir que la universitat desapareixerà en 10 anys.
La meitat de les universitats desapareixeran d'aquí 10 anys.
Molt.
Almenys això diu la UOC.
La UOC.
Amics quedarà, meus de la UOC.
I només quedaran ells, no?
I gent com el Francesc Santanac, la Lourdes...
Ah, en temps de tertúlia, Google Chrome supera per primer cop a la seva vida a l'Internet Explorer com a navegador d'escriptori. Nintendo llançarà al març del 2017 una nova consola, la Nintendo NX.
És la consola 2? Ai, perdó.
No. I, a més, avui hem escoltat el Tim Cook, em sembla que va ser ahir o abans d'ahir, que el van entrevistar a la CNBC. I ha dit coses interessants, n'he recollit algunes per si ens dona temps de parlar-ne. Si no, doncs mira, passem la pel·li i ja està.
Va,
aquest programa t'arriba gràcies a capside.cat, atenció, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics.
Canvi de missió.
Que bonic. Ara ja ho heu reflectit.
No. Saps que la setmana passada el que deia en Carles Canyo quan va escoltar el programa, no?
No.
Que el programa era el bueno, el ceo i el malo.
Comencem.
Ara comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. A la xarxa en format podcast i també a la ràdio. Mossega la poma, una hora amb entrevistes i tertúlia fresca d'actualitat tecnològica cada setmana.
Doncs això, Mossega la poma, conversem de forma dispersa de tecnologia, de ciència i de moltes coses més. Avui fem Mossega la poma, per fi ha tornat. Senyor Daniel Amo,
ei,
tu i jo ens hem creuant en els AVEs, no?
Tu sí, vas, exacte, Madrid, tu vas i torno.
Control tècnic, membre de la tertúlia, Sergi Perucho.
Bones.
Posa el robotito, Sergi. Posa'l. Al final del programa, les propostes mosseguis, tinc una per tu i per tots els mosseguis en relació al robotito. Control, codirecció i postproducció, Marc Alier.
Prenem cacau, pasta de cacau 100%. O sigui,
fotràs una pujada en el Z-Testers? Que
avui, no sé si arribaré al Z-Testers, o sigui, ja faré, potser quan, ja baixo i ja vaig a baixada.
Quan triga a metabolitzar-se
no la reacció? No tinc ni flowers, però aquesta te la fots a la pastilleta de xocolata a la llengua i es dissols i l'absorbeixes
la
i llavors et queda com un paper de vidre a la
agafa,
llengua.
Agafa una visa i fes...
Sí, i aquí se la fot a l'ull, no? Rotllo típic, sí, eh?
Producció, conducció i direcció que us parla en Tomàs Manzanares. Saludem a totes les emissores de ràdio que emeten Mossega la poma a les seves respectives graelles. Avui toca, de forma especial i amb moltes ganes de fer-ho, els amics, oients, equip tècnic i responsables de la veu jove de la Conca de Barberà, on està el nostre amic Marcel Huguet. Uh-huh. També una salutació als amics que ens escolteu via canal digital de Nació Digital. Escriviu-nos a podcast o a Pastanaga o al que et doni la gana, mossega@mossegalapoma.cat, si voleu emetre gratuïtament el programa. És un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
Tomàs,
ja sé que estàs content.
Estic molt content, però no saps per què. A part que estic xotat de cacau 100% directament, estic molt content perquè he llegit avui una notícia que m'ha encantat. Saps que McLaren és una empresa que ven cotxes. També hi ha una que ven...
Ven motors, no?
No, ven, fa cotxes, fa fabrica cotxes. Mm-hmm. També hi ha una altra empresa que es diu McLaren que fabrica cotxets de nens.
I es diuen igual.
Exacte, es diu igual. Doncs hi ha uns McLaren que es fan... Ells tenen el que en diu un supercar, un supercotxe.
Petit, m'hagués agradat tenir un McLaren, saps? Que em portessin amb un McLaren.
Amb un McLaren amunt i avall, sí. Doncs vigila que no te'n tinguin que portar algun dia també amb una McLaren, no? Doncs venen un McLaren que és el McLaren F1, que és un cotxe que va així com 10 milions de dòlars, no?
M'ha sobrat en Tesles?
Sí, exacte. Sí. Potser val uns 100 Tesles o una cosa així.
Ara et comprenc. Sí,
imagina't 100 Tesles posats un al costat de l'altre. Això és el que val un cotxe d'aquests. Doncs es veu que per poder fer el manteniment i el servei, les revisions del McLaren aquest, quan s'engega l'ullet aquest de...
canviar-li l'intermitent és el sou meu tot l'any.
Sí, els pneumàtics els pneumàtics els fan amb pega dolça i és, però
i racina de coco.
una llumeta d'aquelles que diu, escolta, que potser l'intermitent se te fos una... que canviar la llum d'aquestes l'has d'enxufar amb una centraleta. Doncs es veu que...
perquè... però, a veure, un cotxe d'aquests s'ha de tenir minyona.
No, no, però la centraleta, el que l'enxufes, sí, es veu que només poden anar amb un portàtil compact de fa 20 anys que funciona amb MC2.
Sembla el meu Nissan.
Perquè es veu que el hardware aquest de l'electrònica...
Com s'envelleixen l'electrònica dels cotxes? És brutal.
Eh? És una barbaritat, però es veu que el que passa és que aquest... els enginyers de McLaren van dissenyar aquesta centraleta contra, doncs, un hardware de control industrial que es controlava a través d'un tipus de targeta de PC que, i a més és que duia un control anticòpia.
RS232.
Sí. No, però que només estava muntat en aquella gamma de Compact. I a més a més, Compact ha tingut que continuar fabricant aquest portàtil per proporcionar-li a les estacions que donen servei a McLaren. I és fantàstic. Allò, doncs, tens els senyors de McLaren, allò, Fórmula 1, cotxe de 10 milions de dòlars, amb el Compact, a més un Compact molt maco d'aquests que a més Compact ja ni existeix, perquè es va fusionar amb HP. O sigui, la marca Compact no existeix. I HP s'acaba de fusionar, s'acaba de partir una altra vegada la companyia en dos. O sigui que ara tenen, i ara es veu que sí, que estan fent una adaptació d'aquella targeta perquè funcioni contra un portàtil.
Estan fent servir la màxima de l'informàtic. Si funciona, no ho
toquis. No toquis.
No, però no toquis en 30 anys.
No, però el problema el tenen això, és com que volen fer un protocol super segur i super tancat, es limiten a la tecnologia, i clar, amb màquines de fa 20 anys, que escolta, això quan se vol dir d'aquests, tota la gent dirà, les llumetes continuaran fent...
El programari també serà xulo de veure.
Però és que són els cotxes que encara es ven, aquest cotxe.
Ja, per això.
Recorda que part del sistema de defensa americà va amb discos floppy, eh?
Pim-pam!
Bueno, si vols escoltar baixanades com aquesta, contacta així amb nosaltres.
Connecta amb Mossega la Poma a Twitter, @mossegalapoma, per correu electrònic a cultura@mossegalapoma.cat, a la comunitat oberta de Google Plus, cerca per Comunitat Mossegui, o bé directament des del blog. It was 1989, my thoughts were short, my hair was long. Recorda que cada episodi de Mossega la Poma conté una entrada al blog amb les notes detallades del programa. Si perds un enllaç o una referència, no pateixis, la trobaràs a l'entrada corresponent al blog de mossegalapoma.cat. Mossega la Poma, tot junt i amb dues esses.
Josep Sánchez, benvingut a Mossega la Poma.
Moltes gràcies.
Josep, com l'he presentat abans, és el papà d'Instagràfic, un dels papes, l'altre és el seu papa, i a més també vinculat a la UPC. Explica'ns una mica la teva trajectòria, abans parlàvem fora de micro, que tu també has estudiat a la UPC, UPF,
a la UPC.
Has estudiat a la Pompeu Fabra.
Pompeu Harvard.
Bueno, això, explica'ns una mica la teva trajectòria i com arribes a la idea d'Instagràfic.
Doncs quan estava a tercer de carrera, un dia érem a casa tots cinc dinant amb la meva família i vam començar a parlar d'Instagram i de que cada dia es pujaven, crec que eren 60 milions de fotografies, una cosa així, i a casa som impressors. I llavors vam dir, totes aquestes fotos, qui les imprimeix? Llavors se'ns van ficar el signe del dòlar, saps? Aquí era
com
l'icona aquell de la llengua, no? Del dòlar.
Exacte. I llavors vam començar a pensar una forma ràpida d'imprimir aquestes fotos. I llavors estava estudiant i de fet me n'anava d'intercanvi a tercera carrera. Llavors al principi d'Instagràfic el vaig viure a la distància i quan vaig acabar la universitat i després de fer un parell de pràctiques tenia ganes d'anar pel meu compte i vaig proposar al meu papa d'encarcelar jo el projecte aquell que havíem començat i veure si el podíem fer créixer.
Per no escoltar-lo més, jo vaig dir, mira, papa, ja t'ho faig jo.
Home.
Deixa'm estar, ja t'ho faig.
I així va ser, i d'això fa 2 anys i mig, més o menys.
Expliquem als oients que no coneixen Instagràfic, ja posarem l'enllaç, perquè Em sembla que hi ha dues solucions a la web, no només hi ha Instagràfic, sinó hi ha una altra que si vols també en parlem, però Instagràfic en general és una cosa molt ben simple. Si tu fas les fotografies, vosaltres quan et registres o doneu un número de telèfon, envies aquestes fotografies, entenc, per WhatsApp aquest número de telèfon i t'arriben a casa.
Tan fàcil.
Sí.
Buscàvem...
Hem estat veient mostres i exemples perquè hi ha diverses mides, no?
Hi ha diversos formats.
Sí, i és molt xulo, està molt ben acabat.
Buscàvem una forma diferent, amb disseny, d'imprimir les fotografies i vam començar a imprimir àlbums d'Instagram directament amb la teva compte d'Instagram. Llavors em vam adonar que la gent es creava comptes privades per pujar fotos més íntimes, diguéssim, i fer els seus àlbums. Llavors vam obrir les possibilitats de fer més fotos.
No marxaràs de Mossega la Poma sense explicar les anècdotes sòrdides. Que ho sàpigues.
Això és confidencial. Bueno, nosaltres posem a les términos i condiciones
que no podeu agafar i explicar coses rares del comissari.
No expliquis, I menys a Mossega la Poma.
Això està en les condicions.
Ja ho posa. Mossega la Poma no explicarem això.
No, però no perquè diguis noms.
Per allà a Badalona, al carrer de Mar, hi ha un d'aquests impressor de fotografia que tenia la màquina de revelat automàtic,
sí,
i que anava revelant i es anaven veient les fotos. Tenia la màquina posada i des de la finestra a la gent que anava pel carrer de Mar podia veure les fotos que anaven sortint de la màquina.
Carrer de Mar és el centre de Badalona,
i
allà passa
com la Rambla.
Passa tothom.
Sí,
i la gent imprimeix fotos que dius Déu-n'hi-do, sí, Déu-n'hi-do. O sigui...
Recordem que Instagram també es pot anomenar Bubigram.
Bubigram.
Sí. Bé, doncs, abans d'entrar a les anècdotes, que ens hem perdut. Hem vist Teta i ens hem anat de mare ja tots.
Aquí ha sigut en Sergi, el que ha deixat anar.
Sí, sí.
Teta, aquí.
Tornem a la història. La idea, i t'ho comentava també fora la micro, sí, és que em sembla sorprenent i no sé, em sembla una cosa molt ben pensada que una persona que té una feina de tota la vida, que és, perquè és impressió, és industrial o d'art gràfiques? O...
És, combina les dues cares, diguéssim. Mm. Fa impressió industrial, el que passa està molt especialitzat en arts gràfiques, ajuda en el disseny i en tot el procés.
Per tant, és, diguéssim, una empresa tradicional de tota la vida, que és la que ha treballat ton pare. La va fundar ell, aquesta empresa?
La va començar, sí, fa més de 30 anys.
Imagina't.
Sí, sí.
I de cop i volta, clar, dius, hòstia, ara la gent ja no imprimeix en paper. La gent industrial sí, però sí, diguéssim, les persones no fan servir a l'Instagram. Però sempre et queda, a vegades és cert, mira, ara el juliol, sempre planifico molt les coses molt de temps, haig de pintar casa meva, i ara estic pensant en quadres, però jo no vull quadres comprats, jo vull fotografies que em molin, o de gent, d'amics, i aleshores és que seria ideal poder fer miniquadres petits.
Exacte.
A partir de fotografies així.
És que cap aquí és on la visió que tenim nosaltres de Instagràfic. El que volem és ajudar els nostres clients a fer realitat els seus projectes amb les fotos. Perquè al llarg de la nostra experiència anar parlant amb la gent, t'adones que tothom vol imprimir-les d'alguna manera i té algun projecte, sigui un miniquadro, sigui omplir una paret amb fotos, el que sigui.
Sempre imprimiu en format àlbum, que és un àlbum, un format petit, una mica quadradet, no? Que és el que
a més, està molt bé aquest àlbum, perquè, per exemple, entenc que la vostra competència més directa serien, diguéssim, els de les grans cadenes,
Hoffman,
o Fotoprix,
sí,
que et dona aquella aplicació
bastant
farragosa.
Molt farragosa de fer anar, la meva dona els fa servir i tal.
I en Mac va fatal, en segons quines
va
versions.
Molt malament, tarda molt en pujar, de vegades algunes fotos queden... En canvi, ha anat cap al contrari. En comptes d'imatge completament brillant, aneu per uns tons mates... uns molts més mates, però que
quedi bé el color, sí.
Queden amb uns colors que queden molt bé, potser no són exactament els mateixos de la fotografia, però queden molt bé, amb un paper amb una textura molt interessant i a més a més amb un format molt petit, és a dir, és un regal, perquè et venen a regalar-te un catxo d'àlbum de Hoffman i hòstia, on ho foto això?
Pot vendre, sí.
No el guardo, no, aquest més... trasto, no?
Quins formats hi ha de sortida? Aquest que ens ha ensenyat més quadradet, però entenc que hi ha diversos, no?
Sí, és el que deia abans, començàvem amb àlbums i llavors ens vam adonar que la gent li feia molta mandra fer àlbums,
sí,
i vam proposar la idea d'imprimir fotos soles. Llavors ara oferim aquests dos formats, pots fer un àlbum de fotografies o amb foto per pàgina, o bé imprimir fins a 300 fotos directament des del WhatsApp, i amb dos formats, quadrat o 10x15, com de tota la vida.
Vale. Una cosa, no sé on ho vaig llegir, mirant una mica les funcionalitats de l'aplicació, que, mm-hmm. que tenia una manera de no patir la manca de qualitat del WhatsApp, perquè no, com, sembla que ho envies per una altra banda, o com anava la història, no recordo.
El que proposem nosaltres és, a veure, quan envies les fotos per WhatsApp es comprimeixen, amb la qual la qualitat no és la resolució no serà la mateixa. El que passa que la resolució no perjudica la impressió sempre i quan no la vulguis fer molt gran. Mm. Per tant, nosaltres no et diem que et farem un pòster, però sí que t'imprimim una qualitat petita. I amb el paper que utilitzem per les fotos sueltes o bé per l'àlbum, el paper aquest el que fa és ajudar a dissimular una mica la resolució.
Ja tens una textura al propi al paper i aquesta compressió no es veu com a
exacte.
Com a propi fallo.
De fet, és el que us anava a comentar, per les pròpies dimensions i el paper que feu servir, tot i la compressió nativa del WhatsApp, queda molt bé.
És el que procurem, si vam fer moltíssimes proves abans de voler llançar aquesta idea.
No, és un producte molt ben acabat.
Ara
parlem de quartos, quant costa imprimir? Si ara vull aquí imprimir un àlbum
molt,
d'aquests.
Molt barat. No, els àlbums van des de... Tenim dos formats, el petit i el gran. El petit val 19 euros i pots imprimir fins a 35 fotos.
Està molt bé.
I el gran, que és de 25x25, que ja es recorda més al Hoffman, però amb un altre estil, val 38 euros, fins a 45 fotos també.
Molt competitiu.
I la idea de les fotos, pots enviar fins a 300 fotografies i està entre 17 i 20 euros.
I les despeses d'enviament, perquè això també...
L'enviament inclòs.
Enviament inclòs. Ah, això està molt bé.
Hosti, això és gairebé Amazon.
És que són preus competitius, per exemple. Jo tinc a casa la impressora aquella, la Canon Selfie, que va molt bé. Sí. És una impressora de que imprime... No és...
Sí, però amb una tirada segur que els cartutxos fan...
No, està molt ben parida perquè quan tu compres el cartutx et donen el paper i el cartutx, i quan s'atacaven els cartutxos s'ha acabat el paper. Està molt ben parida aquesta impressora. Llavors, perquè dius, agafes un recanvi, que són 50 paperots per fer 50 fotografies i dur la tinta justa per fer les 50 fotografies.
I què costa un pack d'aquests de tinta?
El quarto, o sigui, la cosa se te'n va gairebé una mica més de mig euro per foto.
Déu-n'hi-do.
O sigui, vosaltres esteu per sobre.
Estem imprimint, sí, com a 5 cèntims la 5 o 6 cèntims la foto.
Exacte.
Amb enviament gratuït, és que jo flipo. De fet, perquè us feu una idea, l'àlbum petit, la mida aquesta, que sí, és molt xula, amb això heu fet tota la impressió de l'àlbum, del darrer àlbum d'en Joan Dausà.
Sí, és correcte, això és.
No? És que és com un CD, tota la part de... Bueno,
el buclet que hi ha dintre de l'àlbum.
Que no és petit, perquè és supergruixut, no? el que heu fet per ell.
De fet, no, provem fer-lo més gruixut. El del Dausà crec que té 15 pàgines, sí, i podríem imprimir fins a 50, que queda llavors més totxo. I el que vam fer va ser un llibre CD, és a dir, el propi llibret ja conté els dos CDs de la seva festa final, que li diu. On va celebrar l'últim concert de la seva gira.
I això és una cosa que amb les descàrregues digitals, jo que ara estic comprant coses per iTunes i tal, no hi trobes a faltar el llibret. De vegades, sí, compres un disco, sí, i agafar el...
Sí.
De fet, amb el CD ja vam perdre, perquè quan tenies el disc de vinil,
no?
Per exemple, hi havia un disco de Jethro Tull, el Three Casa Brick, que portava un diari. I el disco anava sobre el que deia aquell diari, et portaven el diari, i dintre del disco hi havia el diari. Això, hi ha aquestes formes, està bé.
Digitalment
que
es perd una mica l'experiència aquesta del...
S'intenta crear... iTunes està intentant fer alguna cosa així perquè funcioni, doncs, amb l'iPad, doncs, que hi hagi una experiència així una miqueta més multimerda i tot això, però no acaba de ser. No acaba de ser el paperot.
Totalment.
Cap a on aneu? Vull dir, ara esteu en un punt, com el fareu créixer? Quines altres coses teniu dintre de... Perquè Instagràfic, diguéssim, que és una peça d'una comparaigües que és una mica més gran, que és l'empresa que es diu Back to Paper, no?
Sí,
és el nom.
De fet, aquí hi ha
una
història...
El nom és boníssim, Back to Paper.
La història és una mica peculiar. La marca en si que tenim registrada és Instagràfic. El problema és que quan vaig començar els primers mesos, que tot just estàvem arrencant, vam rebre un mail del departament legal d'Instagram que ens va dir que havíem de treure el domini d'instagràfic.com, de que tot el que contengués Insta o Gram no estava permès.
Hòstia, això no és cert.
Això no és veritat.
Perquè ells representen que tenien registrat
la marca
mundial,
registrat Insta.
Però clar, devia ser Instagram, no, tot sencer.
No ho poden tenir.
Abans de voler enfrontar-m'hi, vaig començar a preguntar a gent que tenia empreses més grans, amb els mateixos, el mateix sufix.
Perquè hi ha una empresa que es diu Instapaper mateix.
Sí,
sí. Hi havia una
que
estava
abans d'Instagram.
Hi havia una que es deia Statigram, crec que era, que no venien res amb Instagram, només feien estadístiques i això, i fins i tot aquests, que eren els més grans, van haver de canviar. Llavors vaig dir, bueno, de moment sóc jo sol, potser que canviem el domini i li posem el nom.
Encara que tinguis raó, és no t'hi peguis, però el domini el tens.
El domini instagraphic.com, sí. Encara sí.
Guarda-te'l.
I el de backtopaper.com, òbviament, també.
Tu te'l guardes.
Però la marca sí que la pots utilitzar.
La marca sí, perquè clar, ja el teníem registrada.
Però el domini no li mola perquè igual als Estats Units...
Bueno, i això sota el paraigües de backtopaper i el creixement d'Instagraphic, què fareu més o quines idees teniu en el cap?
Doncs com us deia, la nostra idea és ajudar la gent a fer realitat els seus projectes. Llavors, com que entrevistem sempre els clients i els anem preguntant què fan amb tantes fotos, ens van explicant i ens van donant idees de com els podríem ajudar. I volem, diguéssim, organitzar les fotos de la gent, sigui offline o online. En el futur.
Com et dono l'adreça per enviar?
Nosaltres, un cop ens has agregat al WhatsApp, ens comences a enviar les fotos, nosaltres et contestem amb un link i et diem, mira, aquí tens una mostra de les teves fotos, posa'ns la teva adreça, fes el pagament i t'enviem a casa.
El pagament, PayPal, Visa,
PayPal, targeta i transferència. Utilitzem aquests tres mètodes.
És força manual, no? No teniu cap procés automàtic digital...
Al principi no, quan va ser la prova pilota a veure si això funcionava, estava jo mateix descarregant les fotos.
I corresponent a tots els whatsapps,
sí,
no?
Sí, envieu, sí. Envieu per...
En missatger.
En missatger.
Sí. Sí, sí, perquè les fotos són una cosa molt delicada i no,
ha
no volem que es perdi.
No ho pots deixar a la bústia allà i que t'ho va fer.
Exacte.
La veïna. I...
I el que fem és, ara amb la idea de WhatsApp, doncs ha anat creixent el projecte i hem pogut ampliar l'equip i ara mateix som quatre persones, un d'ells programador, el David, que està fent una feina molt bona i estem automatitzant tot aquest procés.
Bueno, ara heu d'entrar a Telegram també.
Ens estem,
de fet,
sí, tenim
amb els
bots
de Telegram pot ser molt més còmode automatitzar.
Sí, fins que no s'obri de cap.
L'API de WhatsApp.
Sí. Anem a fer la segona part de la conversa amb en Josep, perquè venia aquí també.
Ah, sí, jo tinc una pregunta sobre aquest tema encara. A veure, diu que treballeu amb PayPal. Darrerament jo he sentit moltes històries d'horror i de terror i de contuberni amb PayPal. Sobretot terror per part dels que proporcionen serveis a través de PayPal. Perquè el que diuen és jo que he rebut un pagament per PayPal, he enviat el producte, i llavors el client es queixa a PayPal, ei, que jo no ho he rebut i tal i qual, i normalment hi ha com la resposta per defecte de PayPal és fallar pel client, i llavors sobretot gent, per exemple, que ha venut alguna cosa una mica cara per eBay, doncs de cop i volta, en fi, catacrac, i comencen a córrer aquestes històries de terror, i per això eBay està baixant en activitat, i ara cada vegada hi ha menys venedors independents, sinó que es trobes grans venedors. D'això, si vosaltres heu experimentat alguna cosa així o no?
Per sort no hem tingut mai cap problema d'aquest tipus. També el percentatge de gent que paga per PayPal és molt menor en el nostre cas.
La gent paga més per Visa o per transferència.
I no? Transferència, sobretot.
Sí, sí.
És curiós.
Sí, però no et volen donar la Visa.
Exacte.
Minuts mosseguis, ara tornem.
Minuts mosseguis és una extensió del contingut del podcast sense periodicitat establerta, que recull un únic tema en detall i tractat en forma de conversa amb els oients del programa. Trobaràs Minuts Mosseguis en el mateix canal del podcast del programa setmanal de Mossega la Poma. Anima't a participar.
Molt bé, perdó, amb en Josep Sánchez a l'estudi. Ara, canviem de tema, deixem Déu-n'hi-do, jo pensava que estaríem 5 minuts parlant d'Instagràfic i portem ja...
A mi m'agrada molt això,
Sí, sí, no, és
molt... Jo ja tinc regal per la meva dona ara, per el seu cumpleanys.
Sí, sí.
Aquesta és la idea.
No ens donarà temps d'aprofundir gaire, però potser més que la setmana passada, que només vam apuntar...
Sort que ella no escolta el programa, perquè ja en té prou de mi, llavors no escolta el programa, llavors jo puc dir tranquil·lament.
La setmana passada vam deixar anar un titular, que era que les universitats, algunes, desapareixeran en 10 anys. No? Això és un informe de la UOC que han fet diversos professors. És un informe seriós, vull dir que no és un informe...
A veure, i és una tendència que hi ha des de fa uns anys, sobretot, a veure, han sortit coses com Khan Academy, han sortit coses com els MOOCs, i després una altra cosa, que és que, a veure, tenim Wikipedia, tenim internet, i llavors... Fa 50 anys, fa 20 anys, la universitat era un lloc on hi havia el coneixement. Les universitats neixen al voltant d'una biblioteca.
Parla, i tenim generacions que estan fins als nassos d'estudiar de forma tradicional.
Sí, no, però primer tot és la universitat surt al voltant d'una biblioteca i on hi ha uns senyors que són els que som els professors, que pràcticament som aquells que sabem on has d'anar a buscar el coneixement.
Les universitats, de veritat, no sé si totes, però algunes, aquesta fins ara, i no es pot generalitzar perquè no tots els professors són així, però sembla que siguin mecanismes per fer per, per, que us agradin els profes més que els alumnes, o sigui, muntats per viure els professors.
Sí, però mira, jo crec
sí, és veritat, és parell.
Jo crec que en el sistema educatiu en general, jo conec moltíssima gent que està en el sistema educatiu, a primària, a secundària, a la universitat, i en general hi ha molta gent molt motivada que volen ajudar i que tots tenen molt bones intencions.
No és una crítica general, parlo del model, no de la gent.
No, però llavors, tota aquesta gent està molt motivada i fan moltes coses, el problema està és que els mecanismes del sistema de primària, de secundària, la selectivitat, que ara diuen que volen ficar una revàlida i una història tremenda que hi ha darrere, i el mecanisme de la universitat, com un entra a treballar a la universitat, com un es promociona a la universitat, com t'avaluen a la universitat, tot aquest mecanisme genera unes institucions i unes pràctiques que bàsicament no serveixen per ensenyar a la gent, sinó que no permeten que la gent aprengui, sinó el que apren és, la gent apren escola i apren a funcionar dins del sistema, apren a estar sentat en una classe, apren a escoltar, apren que hi ha una resposta vàlida i la sap un professor, o està en un llibre, i apren a fer exàmens. Aquest és el problema, i això en el món d'internet no funciona. Punt.
I a la vida potser tampoc.
A la vida no funciona, no sé, però en un món on el que tu tenies que fer és encaixar dintre d'una empresa o entrar encaixar dintre d'una fàbrica, entrar en una línia de producció i fer el que t'està dient el teu jefe, que ha anat a una universitat com Oxford o ha anat a una universitat privada i han fet coses completament diferents, o anat al Pompeu Harvard, o anat a ISADE, o anat a alguna universitat així elitista que ensenyen d'una altra manera. Pompeu Harvard és...
Ara hem de deixar que respongui,
però llavors, si tu vols anar a una fàbrica, si tu vols anar a una gran empresa i fer el que tu et diuen, aquest sistema serveix, però en un moment on les feines ja no duren per sempre, on t'has d'espavilar, on hem de ser creatius,
on la feina canvia, on tu has de canviar d'orientació professional inclús.
El que es demana és especificitat, no un training. El que es fa a les escoles és un training, un entrenament, t'ensenyen a fer aquests exercicis, aquestes pràctiques
d'aquesta manera.
Llavors, per això l'era industrial encaixaves perfectament.
I aprenen a demanar permís. I una cosa que jo me'n recordava, jo per feia preguntes a l'EGB, escolta, i això? I la senyora també deia, això t'ho explicaran quan vagis a quart. Ara no estàs preparat. O sigui, la senyoreta, que en aquell moment té un nen interessat i potser altres nens amb curiositat per allò, i podíem agafar i explicar, jo què sé. No, això, quan vagis a quart t'ho explicarem. Ja no m'interessa quan ho tinc. Ara tenim un convidat que potser hauria de dir alguna cosa, no?
Josep. Perdona, i extena-ho si vols a tota la feina que voleu fer del model evolutiu o de, diguéssim, la visió més estratègica de cap a on camina la Pompeu Fabra.
Sí, jo vaig tenir l'oportunitat de participar com en unes sessions de treball per definir el futur dels pròxims, crec que 15 o 25 anys de la Pompeu.
No arribarà.
Que
no arribarà.
Que no arribarà. Vam tallar les sessions perquè clar, ens vam quedar amb 10 anys. Però una mica el que heu dit de que la universitat està feta pels professors em va donar aquesta sensació, perquè jo sempre he sigut molt partícip de vincular-la al món de l'empresa amb la universitat. I sembla que des de les unis hi hagi com una reticència a aquest fet, perquè el fet de l'empresa privada entrar-hi pot afectar una mica els valors de coneixement i d'investigació i això, mentre que jo penso que si es fa conscientment i de forma ordenada pot ser super beneficiós. O sigui, a mi m'hagués agradat tenir pues, més exemples d'emprenedors o el que sigui des de començar a la universitat per veure el que a mi m'agradaria ser.
Al final, la universitat ha de canviar perquè la feina canvia. Les feines que teníem fa uns anys, ja, com deia el Marc, no seran les mateixes. De fet, per què hi ha tants emprenedors ara? Què pensa, que ens ha agafat aquí la United States o què? No som als Estats Units. Som emprenedors perquè no tenim una puta feina.
No, però a veure una cosa.
Veritat, la gent està emprenent, molta gent està emprenent.
Tomàs, a veure.
Hi ha un grup que no, però hi ha un grup que sí.
Però tu vas a veure, d'emprenedors sempre n'hi ha hagut, sempre hi ha hagut la persona que s'ha agafat i s'ha muntat una impremta, o que s'ha muntat una botiga de vetes i fils, o que ha muntat una lleteria,
ara,
o que ha muntat un forn, o que ha muntat una perruqueria, o un taller mecànic. Què passa? Que ara estem trobant negocis a internet.
Un moment. Hi ha més un altre tema, que estem això ve del que passava. O sigui, abans estudiaves una matèria i t'especialitzaves i tota la teva vida treballaves d'allò. Sí. Però això no és així. O sigui, avui t'han de preparar, sobretot per fer molt swap i switch entre matèries i ser molt, molt àgil i molt obert a poder canviar la teva orientació professional, a barrejar diferents disciplines, a juntar-te amb gent molt diferent, a començar projectes nous. I això és molt, això no és l'educació tradicional.
Jo crec que el que t'hauria d'ajudar a la universitat és a donar-te'n realment del que t'agrada i el que se't dona ben a tu. Perquè a mi m'ha passat en els meus 4 o 5 anys que he estat a la universitat, he repetit temari 30 vegades, però no m'han explicat mai o no m'ha agafat ningú. Escolta, què et crida l'atenció? O què, no sé, cap a quins sectors t'agraden, etc. Si no, vam ser els propis alumnes que ens havíem de muntar.
Tens les optatives, no? Jugar a cap, bueno, el bus al bar...
Exacte, aquí m'hi puc ficar. No?
Però tu quina edat tens? Perquè tu ets jove.
Jo, 25 anys.
Pues com jo?
Mira.
Igual.
I què vols fer d'aquí 5-10 anys?
Tu vols ser quan siguis gran.
On et veus?
Aquesta pregunta és... O sigui, no és fàcil de respondre. L'únic que tinc una idea cap on vull anar i és anar pel meu compte, en el meu cas. Sigui amb Instagràfic o sigui amb qualsevol altre tipus de projecte amb...
I a Espanya.
I tu consideres que t'han preparat prou bé?
O Catalunya.
O tu t'has preparat... A veure...
No.
Veus?
Sí,
perdó un moment, i Andorra?
Aquest és dels meus.
Ens escolten a Andorra.
Sí. Clar, perdona, tu què has estudiat? Perquè no ho has dit.
Jo vaig fer doble llicenciatura d'Econòmiques i ADE.
Molt bé.
Allà a la Pompeu. Uh-huh. I el vaig aprofitar per marxar dos cops. Vull dir que jo era una mica colinquiet per buscar-me una mica la vida i estava... Vaig apuntar a associacions d'emprenedors, no sé, vaig fer 2 o 3 pràctiques, etc, per veure una mica què és el que m'agradava. I el que sempre explico, però que això és molt curiós, el dia que em vaig agafar el projecte Instagràfic i vaig arribar, avui muntaré l'empresa, vaig obrir un Excel.
I el
vaig deixar allà i dic, ara què faig? Però perquè ningú m'havia ensenyat com es fa per muntar una empresa.
I tenir la sort que ton pare és empresari i amb un negoci consolidat de 30 anys és una sort tenir-lo al costat. Sobretot entenc
que tens un mentor.
Un mentor, sobretot una persona que diu aquí no i aquí sí, com una mena que t'ajuda a fer la tria inicial. Però els mecanismes de creació de projectes o d'empreses avui en el segle XXI nous no tenen res a veure que quan ton pare va crear l'empresa o com l'ha anat mantenint amb el temps. És una filosofia completament diferent.
Lo bo que té l'economia digital i totes les tecnologies que hi ha avui en dia és que hi ha 30.000 plataformes que pots utilitzar de forma gratuïta per començar a provar cosetes i veure si te'n pots sortir amb la teva idea de negoci.
Provar cosetes.
I això és el que vam començar a fer. I una altra cosa diria és, al final del que he anat aprenent, que no vol dir òbviament que en sàpiga, és de tota la gent que m'ha ajudat, no és de la formació que hagi tingut a la universitat. En tot cas, la universitat ha corroborat que jo penco, diguéssim, que m'he guanyat el títol, però que penco...
I que saps aprovar exàmens.
Sí, exacte.
Sí, exacte.
I que saps aprovar exàmens. No, però això del fet de tenir el papa és important. Jo me recordo el meu avi, l'avi Forment, ens deien a mi en Coque quan li explicàvem alguna cosa, diu, però això tu poses en una olla i bull? O no vull,
Fa caldo, fa brou, no?
Això farà, és una miqueta tindre, quan tens una persona més gran al costat que et pugui donar una miqueta de sentit comú, que potser a vegades potser no, emprenedoria i lean startup i no sé què i patatim i patatam i ara ho incubarem i ho accelerarem i anirem a la merda abans que tots, doncs no, una miqueta de sentit comú és important tenir-ho en aquest cas.
A part, i deixeu-me afegir que a vegades metodologies d'aquestes lean startup i conceptes d'aquests molt anglosaxons que molen molt. Llavors parlo amb mon pare i veig que ell estava fent el mateix de fa 30 anys.
Sí.
M'entens? Però tampoc li ha posat cap nom així xulo.
De fet, i això és una cosa que a mi m'encanta, un emprenedor és el que fa 3 anys dèiem un autònom. O sigui,
sí, no, això a banda.
Sí, jo en els 90 vaig ser autònom, no vaig tindre, sí. no tenim un nom tan cool.
Sí, Instagràfic creix i tireu endavant i tal, ja tens clar que... O sigui, perquè clar, tens l'assessorament de ton pare, això és una sort, però com a empresa igual necessiteu altres, vincular-vos a altres tipus de persones que tinguin una visió potser diferent, més entroncada amb un fast track, amb un creixement ràpid, amb un món digital. Ja sabeu on anar a parar? O...
Sí, de fet ja estic treballant amb un parell de mentors que m'estan ajudant en aquest sentit. Uh-huh. És lligat amb el que deia abans, al final penso que es pot aprendre a partir de preguntar a gent que té experiència. Llavors, si tu no ho saps, hi haurà gent que s'hi ha trobat. I el que he intentat buscar és rodejar-me de gent que tingui coneixement en àrees que jo crec que serien interessants pel projecte, i ara mateix tenim una mentora de user experience i de producte, i això, que ens està ajudant a desenvolupar tot el tema de WhatsApp, i un altre mentor a nivell de màrqueting que ha estat vinculat en el sector de les impremtes online i això, que ens està ajudant a escalar el projecte.
Bueno. Què has de fer perquè el teu negoci es multipliqui per 10?
Exacte.
I fer-ho bé, per no perdre el nord. Perfecte, doncs aquí acabem la part de l'entrevista amb Josep Sánchez. Josep, gràcies, per...
A vosaltres.
Ha estat interessant, eh?
Sí, hem parlat més d'una tasquell, però...
Bueno, ja passa.
Ara que parli una mica de la tertúlia.
Ens
no?
ha comentat això, que es queda a la tertúlia, que t'agraïm, però abans d'anar a la tertúlia, una mica veu a la comunitat Mossegui, i avui, més que donar-vos veu a vosaltres, parlarem d'una cosa nostra.
Tens dues formes d'ajudar-nos. La primera, deixant la teva valoració i els teus comentaris al canal d'iTunes de Mossega la Poma i difonent el programa entre amics, coneguts i saludats. La segona, comprant a Amazon, accedint per mitjà de l'enllaç d'afiliats que trobaràs a la web o a les notes del programa de cada episodi. A tu no et costarà res i nosaltres rebrem una petita ajuda per pagar les despeses. Gràcies.
Molt bé, nois, doncs, bueno, avui no tenim el mail, l'àudio mail que ens arriba amb les vostres veus. Aquesta setmana heu estat poc participatius, no sé què us ha passat. Tampoc teniu nous comentaris a iTunes, sou uns macarres, per tant, feu comentaris.
Soy un macarra, soy un hortera, voy a toda la hostia por la carretera.
Això és el que sou tots plegats.
Això era de barricada, em sembla.
Sí,
que corregeixin, si no, eh?
Festa, llavors la gent s'ha relaxat.
Sí. Sí, sí. Val a dir que la compte d'afiliats d'Amazon continua molt bé, us agraïm a tots les ajudes, sé que penseu en nosaltres, ho feu a tot arreu, i jo continuo dient que estic super sorprès de com la gent ajuda d'aquesta forma, ens ajuda a mantenir el programa viu. Que sapigueu que teniu a la web una llista de propostes Mosseguis, us podeu apuntar a la newsletter i anireu rebent les propostes curades, que són bones, són tractades.
Curadetes com el pernil.
I això, hi ha un nou canal de Mossega la Poma a Telegram, on, a part de que el Marc a vegades s'equivoca i diu coses que no toca...
Ei, Tomàs, escolta que...
Doncs això, que farem cosetes divertides en el canal de Telegram, sortejarem coses i, jo què sé, farem coses interessants.
Vale.
Un tema que us volia comentar així de forma tangencial, però com ja som afiliats, doncs ja ho puc explicar. Nosaltres hem canviat de hosting aquesta setmana i fixeu-vos que per tothom ha sigut com transparent. Hem trigat menys de 24 hores a fer la migració.
No sigo transparent perquè ara Mossega la Poma va una mica més de pressa.
Va de conya.
Sincerament, fallava molt.
Sí, fallava bastant. Ara va molt bé, va molt ràpid. La migració l'han fet la mateixa gent del hosting.
Això mola que t'hi quedes.
A veure, quan
tens
un blog
tot el blog i tens tots els plugins i totes les coses i tot el contingut i totes les imatges
de
i les munyones i les panxones i de cop i volta diuen... Un tio t'agafa i t'ho mou i no has de fer res. Perquè tu estaves acollonido.
Sí, no,
deies, aquest estiu tindré que reservar 15 dies per moure Mossega la Poma.
I no només que tu...
És que m'ho havia dit, us ho prometo.
Sí,
estava molt cagat.
Estava cagat, sí, perquè són molts anys de Mossega la Poma, des del 2007, i clar, doncs...
Ell estava cagat, jo callat com un puta, deia, ja ho faràs tu.
Doncs això, hem aconseguit canviar de lloc, hem migrat en menys de 24 hores, vam moure les DNS, ningú s'ho ha enterat de res, ho han fet de manera totalment transparent. És un servei que, a més, aquesta gent que es diu SiteGround, estan aquí, parlen català, castellà i tal, però és una marca internacional. Ja dic, us ho fan tot ells, i a més, quan tu fas una migració d'aquest estil...
És que a mi m'agrada que m'ho facin. No?
A mi també m'agrada que m'ho facin. Quan fas una migració d'aquest estil, després has d'anar repassant que tot et funcioni. Com són experts en WordPress, obres un tiquet, ja toquen ells a l'acte-access...
I coses estranyes,
coses
esotèriques.
Esotèriques.
I el que em va agradar molt que em vas explicar, que fan això dels els backups en versions.
Sí.
És a dir, tu tens la còpia de seguretat i pot tindre fins a 30 versions endarrere.
Segons el tipus de pla.
Segons el tipus de pla que tinguis. El pla que agafem és el que tenim les 30 versions.
Però
no?
Tenim una cada dia, tenim una còpia d'un backup cada
dia. I te n'aguanten 30 endarrere.
No te n'aguanten a la nostra versió. M'aguanten al dia. El que passa que jo tinc un altre mecanisme que tinc per correu m'arriba la còpia de seguretat cada dia comprimida. No? De la base de dades. Aquesta versió...
Perquè vull el pla aquest guai que té el...
El pla més econòmic es diu Startup i costa 3,95 euros al mes, B amb un domini, B amb CDN amb Cloudflare connectada gratuïta i B amb la migració gratuïta. Ja no sé què esteu esperant.
Brutal.
Clicar el link que hauràs posat a Mossega la Poma, que per cert, heu de fer una cosa, que jo vaig haver de fer-ho, és, si teniu algun plugin de bloqueig d'anuncis, traieu el plugin per Mossega la Poma, perquè si no, no veureu el link d'Amazon ni el link del SiteGround.
SiteGround, molt bé.
Feu servir el nostre link, per això hi ha alguna oferta si van amb nosaltres, oi? Només ens ajuden?
Només ens ajuden.
Doncs que, fotin el clic, que el facin.
Igual que feu amb Amazon, no us costa més i
mola.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Passió.
Per el jamón. Tenim
no,
aquí...
el jamón és una... Això és una altra cosa. Això és el que fa en Costa.
Exacte. Però escolta, ho fa molt bé el Jordi Costa. I ens l'estimem
molt. És una màquina, Costa. És una màquina.
Per cert, la setmana passada vaig parlar del What Luis Alcet i avui m'he trobat el Luis, el que em baixa tot a buscar el croissant i em diu estabais muy cariñosos conmigo la setmana passada. Sí. Doncs això.
T'hauries de portar un dia al programa.
Dani Amo, Josep Sánchez, Marc Alier, Sergi Perucho, Tomàs Manzanares i cap CD que patrocina aquesta desmadrada tertúlia. Segons Net Market Share, una de les companyies que tradicionalment ha analitzat l'ús del navegador basat en mesures més grans i complexes, acaba de publicar que Chrome, pel que fa als navegadors d'escriptori, ha superat Internet Explorer per primer cop a la vida.
No importa.
I no hi ha un efecte.
No importa.
Què et passa?
No crec la gràfica.
No, però Tomàs, o sigui, és una dada irrelevant. Ja fa temps que ho vaig dir. El mercat dels PCs és irrelevant. L'important és el mercat dels tablets i dels mòbils. Hi ha molts més mòbils que ordinadors i el fem servir més els mòbils i més els tablets que els PCs. Està bé, Internet Explorer va morir mica en mica.
Tens raó, quan tu mires globalment. Però per
Chrome,
mi,
Chrome
Tomàs Manzanares, per mi...
Vale, però tu...
Per mi el portàtil és molt important.
Per tu és molt important i per això hi fa servir Safari perquè Chrome és infecte.
Però, no, bueno, ara m'he tornat a canviar Chrome.
Ja estic fent servir Chrome perquè
Chrome va molt bé.
És un tema de plugins.
Però mòbil, per exemple, Safari.
Però els plugins... guapos els tens a Chrome.
A Chrome, sí, els plugins guapos els tens.
Ara, és molt més... la manera com utilitza macOS 10 Safari és molt més eficient que no pas... Mm-hmm. Sí.
Ara l'Inbox, algú que l'Inbox ja funciona amb el Safari. Mm-hmm. Ja podria tornar a Safari, però tinc masses plugins en el Chrome ara.
No, no faig nada.
No te metas con el Shurmano PC.
Cuidado. Vale, tu, Shurmano, m'has d'explicar una cosa, si no et sap greu. Hola, està arribant Carles Caño
amb les ulleres de sol.
Pirilla. Bueno.
El que dèiem, el Macarra Ortega, que va trobar la carretera. Sí.
No tens un acudit, Carles, que ens puguis explicar? Sí, a veure, vinga, agafa'l, ràpid.
Sabeu com es saluden els drons?
Com?
Hola, dron Pepito. Hola, dron.
Senyors, senyors, Carles Caño, un aplaudiment.
Molt bé.
Jo crec que en Carles acabarà amb algun bar, allò, amb el cubata. Saben aquell que diu com se saluda els drones?
Tio, tens un bon producte aquí, eh?
Sí. Acabarà, ell pertany a una canció que es diu Chistosos Anónimos. Bueno, a veure, Nintendo presentarà a l'E3 d'enguany la nova consola, la NX, però aquesta no sortirà a la venda fins març del 2017. Nintendo pretén...
Aquí el friki sóc jo.
Vale, tira.
Nintendo, el que ha dit en l'última nota de premsa dirigida als inversors i que ja ha sortit en anglès, és que el que presentarà aquest E3 exclusivament és el nou Zelda. Presentarà exclusivament el nou Zelda, que suposo que és per Wii U i NX, però la NX no sortirà a la venda fins al març, però no donarà cap detall ni de la màquina ni a les specs.
Del que se sap fins a aquest moment és que suportarà 4K.
Fum.
Que serà un model de consola de concepte híbrid, que suposo que és com un Tesla.
A veure, el que jo he sentit és que segurament...
Que li pots enxufar dintre un mòbil.
Segurament faran servir el mòbil com una extensió. És a dir, tothom té un mòbil, ja sigui un Android o un iPhone.
Això vol dir.
El problema que té l'NX és que hi ha una quantitat de fum i periodistes que es volen treure la xorra amb mentides, i ho diré clarament, que
fins ara mateix... Per favor, la finura.
La xorra, digues la titulina,
la
ja
titulina,
està.
La xorririna.
És que estem en hora infantil, has de dir titulina, no pots dir xorra.
La titulina, és com l'dormir a burro, que no es pot dir.
Es treu el xiulet. Fins ara Nintendo no ha donat detalls de la consola i tot el que hi ha és fum, fins i tot el de la Wikipedia.
Evidentment, el de la Wikipedia, sobretot.
El més segur que se sap, i perquè ho va dir el propi Iwata, és que Nintendo... NX és una barreja del concepte de portàtil i sobre taula a nivell de consola. Es veu que és una cosa molt boja.
Sí, una consola que s'enxufa al Chromecast, potser?
Ni idea. És una cosa molt boja i segons Nintendo serà potent. La posarà a la part amb les competidores actuals.
Bueno, però és que les competidores actuals ja porten...
Són una merda.
No, les competidores actuals ja estan, ja diguéssim, ja els hi tocaria la renovació.
No, de fet,
perquè porten molts
mateix,
anys ja.
La PlayStation 4, hi ha els rumors confirmats de la PlayStation 4.5 o PlayStation Neo, o com li vulguin dir, que és una PS4 més potent dissenyada exclusivament per fastidiar els desenvolupadors.
Evidentment, com totes les
PlayStation. Perquè han de fer la versió per PS4 i la versió per PS4 Neo, li direm així, a la vegada, i ha de funcionar bé en els dos. I ara mateix Xbox One també es rumoreja la Xbox One 1.5. La One i medio. És
uf,
un...
uf, ja
o sigui, ara mateix
mareando.
Les consoles són un ordinador de sobretaula limitat i que et toca els ous.
Vale.
Està bé. Els ous de gallina.
Volies dir alguna cosa, Josep?
En aquest tu, Dani, sector no ho miro massa.
Sí, no, jo volia comentar sobre Wikipedia, no sé si us passa, però m'estan bombardejant a que doni pasta.
Sí, ara ja comença a molestar. Dia,
hi ha la campanya.
Entres i dona'ns diners, dona'ns diners.
Veure, mails.
Haurien d'haver-hi un blocker d'anunci de dona'm diners de la Wikipedia.
Explicit per la Wikipedia.
És que a més són de tots els països perquè estan ara en campanya. Però,
jo n'he donat.
Però la Wikipedia no rep publicitat ni té fundacions privades, vull dir, com no paguem nosaltres,
jo he pagat.
Jo normalment cada any faig una donació uns 20 euros o 25.
Jo ho faig.
Aquí un senyor...
Em sembla molt correcte.
Però, una cosa no creu que...
Vinga, l'últim tema, que el vull repassar molt ràpid, perquè hi ha unes afirmacions que ha fet el Tim Cook que les vull posar damunt de la taula perquè opineu. Només llegiré les frases de les seves intervencions. Va estar entrevistat ahir a la CNBC, que és una cadena, diguéssim, de resultats econòmics americana, una mica conservadora. Diu el Tim Cook, el que estem veient és que la gent està fent upgrade a un ratio, o sigui, a una freqüència molt més baixa del que havia fet fins ara. Parlo d'upgrade dels iPhones.
Sí, actualització. Uh-huh. Sí, és que a veure, ells estan comptant que ens canviaríem el mòbil cada dos anys. Uh-huh. I potser s'ha arribat a un nivell, diguéssim, tecnològic en què potser no tens necessitat. Quin és el killer application per canviar-te el mòbil?
Clar, però actualització de mòbil, de hardware o de software?
No, de hardware.
No, de hardware. Clar, a veure, però és que... A veure,
la primera mòbil, fonts d'ingressos d'Apple han destacat és
un
el hardware.
Costarà, un iPhone et costarà entre 600 i 1.000 euros. Llavors, sí. Canviar-te això, escolta, si el pots estirar 3 o 4 anys, millor que 2. Està claríssim.
És així.
És igual que amb els iPads, que sempre que diuen que tenen un ratio de venda baix, però que encara no han descobert quin és el ratio de temps de venda. Jo tinc un iPad 1 que encara funciona.
Clar, és que no hi ha una utilitat prou diferent o prou útil que vulguis canviar el teu dispositiu.
Jo sóc un puto viciat i em vaig comprar l'iPad Pro i em mola que t'hi cagues, però perquè sóc un viciat.
Però tu ets un viciat.
Sí,
no li passa
sí, però
és el
vici. No, normal i corrent, amb el WhatsApp, trucades i parada de compte a Instagram,
de
tens
fet,
prou.
En el meu entorn, diguéssim, la gent se'l canvia quan comença a no funcionar l'iPhone antic.
Clar.
O quan se't trenca la pantalla i ja dius, escolta, ara tinc que gastar 120 euros en canviar la pantalla una altra vegada.
Per això dèieu de l'actualització de software. Sí que m'he trobat amb molts amics que no fan actualització de software perquè tenen la por
de que no
els hi vagi més lent. Correcte.
No, això és un altre tema. Més frases d'això, perquè un dels problemes econòmics, perquè han presentat números Apple i han baixat de vendes...
Han baixat una mica... És a dir, és la primera vegada que no guanyen tants diners com van guanyar l'altre any. Però han guanyat una pasta gansa, per favor!
Però,
per l'amor de Déu, que ells paguen la deuta de la Generalitat amb un quatrimestre. La marca els va parir.
Les multinacionals han
ui, pobrets, estem guanyant pocs diners. És a cagar, home.
Bueno, diu, home, ja. A curt termini, la freqüència d'actualització de l'iPhone està baixant, incloent països com la Xina. La Xina és molt important per nosaltres, diu el Tim Cook. Diu, la gran notícia és que el rati de switchers a la Xina és molt alt, és del 40%.
Més
el switcher és un que diu que ve des d'Android cap a iPhone. Però també vaig sentir l'altre dia en un podcast americà, que és bo, jo això no ho he experimentat perquè no vaig patir els Android de 2015, però diu que en el 2015 hi havia un processador d'aquests, no sé, el Dragon Ball o el Dual Drac o d'allò, que es veu que era un processador bastant xungo perquè s'escalfava moltíssim, i llavors els fabricants van tindre, Samsung i companyia, van tindre que baixar la velocitat d'aquest processador perquè això se'ls escalfava. I llavors diguéssim que els Android d'aquella fornada no van ser tan bons fons i que alguns analistes diuen que per això als Estats Units el darrer any l'iPhone ha pujat moltíssim, que han arribat a 50% de quota, que és una barbaritat entre 50% de quota.
I la darrera afirmació, que també m'ha sorprès, diu: nosaltres no fem adquisicions de companyies de forma mediàtiques, molt grans, aquelles que surten a les notícies, però generalment...
Com Bits, no?
Sí, però generalment adquirim una companyia cada 3 o 4 setmanes de promig.
Juntem mossega la poma a veure si ens compren.
És molt estrany que en un mes no acabem comprant una companyia. El que fem quan comprem una companyia és bàsicament comprar tecnologia i sobretot la seva gent.
És el problema que
sempre
tenen.
Sempre estem buscant noves companyies.
Però és que sempre tenen un problema gros per fitxar gent.
I
el problema que tenen...
Estic pensant com enviar-los la proposta d'Instagram.
Exacte.
Si volen imprimir.
Sí, però tenen un problema molt gros, perquè el problema que fan és que fitxen... Aquest problema també el té Google i el té WhatsApp, el té Facebook i el té Apple. Volen fitxar gent molt bona i llavors què passa? Diuen, els tios que es munten la seva startup i que han creat una tecnologia collonant, aquests tios són molt bons. Mm-hmm. Compren la companyia amb un acord que els tios es tenen que quedar 2 anys i al cap de 2 anys els tios foten el camp amb una pasta gansa i es munten la nova companyia. Per exemple, els tios que van crear la tecnologia que hi ha darrere de Siri, mm-hmm, tornen, han marxat d'Apple i ara s'han muntat una altra empresa i estan creant la competència de Siri. Clar, estan esperant que els tornin a comprar.
Clar.
No, o que els compri Google.
Que hem dit que,
o Tesla.
Vale.
O Facebook.
Corrent, sí.
O Amazon.
Que marxem. Gràcies a Capside, aquesta tertúlia.
Capside és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC essencials per clients com el Punt Avui o Meteocat. Amb més de 12 anys d'experiència, Capside és expert en rendiment i escalabilitat per projectes d'entorns crítics, cloud i big data. Capside, el teu especialista en infraestructures per projectes cloud. Troba'ns a capside.cat.
Que poc li queden els cas gregorians. Tira, tira.
Fem sempre això, eh?
Tira, tira.
L'iPad ha mort, senyors.
Tira.
Ha mort de l'iPad.
Ha mort l'iPad.
És l'hora de les propostes mosseguis. Vinga, som-hi.
No tenim música ni falta, però ho farem. Però perquè no li poses...
No el tinc
el carregador.
Ha mort de l'iPad.
No el tenim al carregador, Tomàs.
Com que no tenim el carregador?
Tinc jo del despatx. Després, si t'ha d'estar, encara farem alguna cosa.
Vinga, que marxarem. Les propostes mosseguis, Josep, que t'ho vaig dir?
Sí.
Sí, t'ho vaig recordar. Doncs si tens alguna cosa, m'aixeques el dit i et dono pas. Tiro amb la primera, que anava dedicada a tu, Sergi. És un divertit robotito R2D2 despertador amb musiqueta de la pel·lícula i que projecta l'hora quan sona l'alarma. Boníssim, com el R2D2. Ens ha agradat molt i l'hem posat també a les propostes mosseguis. Carles Canyo, vostè ha estat jugant amb un joc que es diu Color Switch, que no has fet cas a la teva família en tot el cap de setmana perquè t'has flipat molt amb el joc. Pots explicar de què va, sisplau?
És un programa que és una boleta que vas tocar la pantalla i va pujant i anar, pues, passant obstacles i només pots travessar el mateix color que té la boleta.
Sí, cada cantonada té un color, sí. I una cantonada o el que sigui.
Un cercle, un triangle, sí, sí. I has d'anar agafant estrelletes.
Correcte.
Però no, jo he complit com mi deber familiar i era, pues, quan la gent dormia pel metro. I...
Sí, per això fas aquesta cara de... el color switch tota la cada setmana. Molt bé. Tenies alguna cosa, Josep?
Jo, de fet, lligat amb el que deia abans d'eines d'aquestes gratuïtes que serveixen molt, ara amb Instagràfic hem començat a utilitzar una tecnologia que es diu Slack. I és collonut. Mm-hmm. O sigui, jo, si ens està escoltant qualsevol equip petit que vulgui, petit i gran, que vulgui gestionar internament les comunicacions, nosaltres des que tenim Slack ens ho passem de conya i a part és molt eficient per comunicar-se.
Slack està força bé, nosaltres també el fem servir a la feina. De fet, amb Josep Romano en parlava la setmana passada d'aquest exemple. Us porto una altra proposta. Aquestes propostes que us porto, jo no les he comprades pas, les compreu vosaltres, me les trobo en la llista de coses...
L'enceria fina.
No, aquestes coses van dir que faríem un especial.
Dildos.
Les copes de menstruació, la llenceria fina i altres coses que no puc explicar. Ai,
les esponges!
Perdoneu, però jo tinc una llista que es diu propostes mosseguis secretes i al final de la temporada les explicarem totes.
Haurem de fotre un explícit, haurem de dir: senyors, senyores,
escolta,
els nens...
Els vampirs també tenen dret a beure en copa.
Bueno, expulsado 5 minuts. Kit extensor de wifi amb endoll, 3 unitats i sense configuració. Va endollat a la corrent elèctrica, Llegeix la password i la, o sigui, es configura de la teva wifi inicial, del teu router, i és capaç d'extendre-ho només posant un aparellet d'aquesta casa, de la T-Link.
De forma automàtica.
TP-Link, sí, exacte. Sí, sí, pots posar...
Tu posen els endolls,
en els endolls.
Sí. I si estan, a la mateixa, si estan a la mateixa fase...
No, però no només això. No cal ni que estigui... que passi per la... No cal que passi per l'endoll, sinó que és capaç de repetir la wifi.
Ah, és de wifi a wifi.
Sí, sí, sí.
No va per la corrent.
Les dues maneres.
Pots fer-ho va per la corrent i per això. Però si és la corrent, tens que estar en la mateixa fase.
És que
si ets plantes diferents en fases diferents, no funcionaria.
No funcionaria, però com va per wifi, pots configurar-ho d'aquesta forma. La gent que teniu problemes d'extendre o repetir la wifi, que no s'arriba prou bé...
Sí, jo és que sí, per tindre això és a la pista de tennis, tindre wifi a la pista de tennis.
Ai,
i tal.
Clar, jo també, jo a la piscina climatitzada...
És que en el hoyo 12 no me llega la wifi.
No, i a mi a la piscina climatitzada d'invierno tampoc. Bueno, venga, la... What's gonna do with that?
Que no, que ho hem arreglat.
Ah, ho heu arreglat, perdona.
Ah, envieu patata @mossegalapoma.cat si voleu rebre les actualitzacions sobre el meu llibre sobre com aprovar i hackejar els exàmens.
Vale, ho hem arreglat.
I a veure si ara tenim una falca de sortida.
Pues no.
Que no sàpiga com funciona un iPhone.
No. Oh, que trist.
Què passa?
Que trist. La setmana vinent a Mossega la Poma parlarem de desenvolupament en iOS i ho farem amb un expert i company nostre, l'amic Raimon Lapuente, actualment enginyer d'iOS a Skyscanner, aquesta empresa que ajuda la gent a viatjar de forma més interessant, barata, econòmica per tot el món. Gràcies a tots per la vostra atenció, gràcies Josep per haver estat avui amb nosaltres. Ens retrobem la setmana vinent. Envieu-nos propostes, comentaris, suggeriments, idees i tot el que vulgueu a programa@mossegalapoma.cat. Seguiu-nos a totes les xarxes socials habides i por haver i podem dir adeu o no?
Sí, sí.
Vinga, digues adeu.
Adeu, nois, ho sento, les bateries m'han fallat.
Vamos a matar a este técnico.
El Marc podria haver cantat, però no ha volgut fer un solo.
Fins la setmana vinent, adeu-siau, ciao.